El MAC va com no pot ser d'una altra manera, com tots vosaltres sabeu millor que jo. És una institució que té una vocació claríssimament dirigida cap a una intensificació en el futur de les nostres plataformes digitals. Al llarg dels últims anys hem apostat clarament per això i més que ho farem en el futur. Avui volem aprendre molt del que vosaltres ens direu. Jo només us volia convidar a que, si podeu, aquest vespre, en acabar la sessió, us afegiu a la inauguració de la nostra exposició Sota la superfície, que a la planta zero del museu s'inaugura aquest vespre, amb una exposició que recull unes obres de la col·lecció Magma, unes obres que precisament del que parlen d'alguna manera és de la relació de l'art amb les seves audiències, i cap a la fi el que veiem de les obres d'art són la seva superfície, i per això avui és el que celebrem especialment amb aquesta selecció de la col·lecció. I també convidar-vos molt especialment els propers dies, perquè avui la resta de sales s'estaran tancades aquest vespre, visiteu la nostra exposició de Joan Brossa, Poesia Brossa, una exposició extraordinària. Encara queden uns dies també per visitar l'exposició de Forensic Architecture, on veureu, per cert, un altre ús d'eines digitals, un ús molt intens de posar el coneixement i la investigació al servei del compliment dels drets humans, una exposició realment fascinant. Així que us convido a visitar el MAC i a disfrutar molt del dia d'avui, del que tots volem aprendre. Gràcies. Conseller?
Moltes gràcies, senyor director del MACBA, senyor director també de l'Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural, gerent també del MACBA, senyor Laporte, amics i amigues, autoritats, no sé si em deixo ningú, però en tot cas dir-vos que és un dia avui intens. Heu escollit un dia sensible en el calendari, motiu pel qual no vol dir que no em faci especial il·lusió poder-vos acompanyar, donar-vos unes paraules de benvinguda, constatar aquest treball que es ve realitzant ja des de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament amb l'Institut de Recerca, el treball continuat que està donant uns fruits. Sabeu, si no m'equivoco mentalment, crec que el 2015 es va aconseguir homologar la forma, la xifra, la comptabilitat de públics en els museus, en el conjunt del que jo li dic el sistema de públics, el sistema de museus públics de Catalunya, una miqueta, no? Quin és el panorama que tenim en tot el territori, des d'aquells museus més petits fins als més grans. Ens feia falta homologar per començar a posar unes plataformes on poder trepitjar i començar a edificar feina al damunt, en definitiva, no? Per tant, aquest pas jo crec que va ser no exempt de dificultats, perquè també la rutina i la història de cada un dels gestors, de cada equipament, considerava que la seva manera ja li anava bé, per tant va haver un procés important que jo vaig viure lateralment, però sí important, de convenciment entre tots de la generositat que tothom havia de posar al damunt de la taula, i a partir d'aquí em sembla de transcendental importància la jornada que ens ocupa avui, que us ocuparà. A mi no m'ocuparà gaire avui la vostra jornada, en 5 minuts us abandono, però sí que em sembla que és important quan estarem tots d'acord l'enorme tasca de democratització que ens suposa poder saber les dades, les metadates de tots els vostres persones que s'adrecen als vostres equipaments i que es volen relacionar. Ja no d'una forma passiva de jo vinc, passo pel tiquet, contemplo i me n'en vaig, sinó generant un diàleg constant entre els responsables de gestionar aquest patrimoni i les persones que s'estimen aquest patrimoni i el volen gaudir. No només, repeteixo, per tant, una relació freda o tradicional de com històricament sempre havia sigut un públic comptabilitzat només com a xifres i passar a ser més unes persones els que interlocutin amb vosaltres a partir d'ara endavant. Em sembla que les xifres globals diu que ens passen 11 milions i mig o 12 milions de visitants a l'any pels museus de Catalunya, i dels quals aquests un milió i mig, més o menys, són públic escolar. Per tant, aquí tenim, sens dubte, una feina important de creixement, que ens cal créixer amb més visitants, però no tenim més visitants perquè sí, perquè ens ho demani el conseller de torn o l'alcalde o l'alcaldessa que us pertoqui, no només per les audiències, que sí que estan bé, sinó sobretot qualitativament, perquè veiem com sovint el patrimoni es converteix en punts importants en moments de conflictes és quan veiem que aquell que el patrimoni, que semblava que estigués allà somort o una mica adormiscat, en moments de conflicte desperta grans passions i grans debats i grans posicionaments. Per tant, tot aquest canvi ens pertoca viure'l i ens pertoca conduir-lo, amb el bon sentit de la paraula, entre tots plegats, entre els responsables d'analitzar, de fer recerca, de sistematitzar dades i els responsables d'obrir la porta cada primer dia del mes que s'ha d'obrir la porta del museu. Jo, en aquest procés de canvi de paradigma, si voleu dir-li, de conduir la relació del patrimoni cultural entre, com us deia, entre els conservadors i els difusors i els usuaris, en tot aquest canvi de sistema és el que m'agradaria que la Conselleria de Cultura sempre hi trobessi uns aliats per trobar estones de tertúlia, estones de reflexió, estones de debat, estones de crítica, estones de queixa, per què no, estones de tot, perquè en definitiva és difícil també que un país tan plural, amb el bon sentit de la paraula on tenim, cada cop que s'aplica una norma o s'aplica una disposició, pugui anar igual de bé per tothom. Realment som un país molt singular, la nostra casuística d'estructura com a país, i és molt difícil que tot vagi bé per tothom alhora. Per tant, és important aquest diàleg constant, que jo us brindo, us demano, us sol·licito, que no deixeu de tenir-lo amb nosaltres, perquè ens fa molta falta també el saber com us van i us deixen d'anar el dia a dia i les polítiques que es van aplicant. Dit això, no vull regar gaire més, perquè el senyor Joaquim Nadal, persona de grandíssim prestigi i de bona declamació com a gran conferenciant i gran historiador, us té que dibuixar molt més a l'inici d'aquestes jornades, i jo només volia passar aquests 5 minuts per saludar-vos, per veure algunes cares conegudes i posar-me a disposició dels que no ens coneixem, que esperem tenir temps per compartir estones plegats. Moltes gràcies a tots i molt bona jornada.
Bé, molt bon dia, i amb una acceleració en el temps fruit de diverses circumstàncies hem pensat, doncs, que estava bé d'establir una continuïtat directa entre la intervenció del conseller i l'inici de la jornada, però deixeu-me comentar que té raó el conseller, que hem triat un dia que no l'hem pas triat perquè hagués de passar res especial, sinó perquè fa molt temps que ho havíem previst, i resulta veritat que avui és un dia d'una intensitat especial als ulls sobretot del conseller, que d'aquí 20 minuts inicia una sessió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat d'una especial significació. Us he de dir que en la meva condició indissociable d'historiador i de ciutadà, analitzo aquest moment justament amb tot el que representa una visió històrica del moment, no? I penso, doncs, que si els historiadors ens fixem en les grans continuïtats i les discontinuïtats, les inèrcies i les acceleracions, els moments de canvi i els moments de permanència, i la tensió dialèctica entre unes coses i altres, aquest és un moment carregat d'una especial intensitat, on juguen emocions, sentiments, ideologia, posicionaments polítics, realitats socials i econòmiques, en un context que no és gens fàcil i que ens porta també, pensant en l'inici d'aquesta jornada, a considerar que, evidentment, sigui el que s'hagi de produir en el futur, és sobre la base i els fonaments de la continuïtat en la feina que feu tots i totes, i en la continuïtat del dia a dia del que no ens podem escapar, que s'ha d'establir una relació entre els grans moments, les puntes àlgides de, o la creativitat o la tensió i l'intensitat política, i alhora no oblidar ni perdre de vista que, en fi, si alguna cosa volem ser, avui parlarem d'un país en xarxa, però volem ser un país en marxa, i això requereix una certa actitud proactiva de pensar que, en fi, que cada matí tothom aixeca la persiana i comença un procés en el que tots els agents econòmics, socials, culturals estan cridats a jugar el seu paper, i jo crec que és des d'aquest punt de vista que no hi ha cap contradicció entre la intensitat del moment i la densitat d'aquesta jornada, que jo penso que justament és un compromís des de la base per construir un fonament sòlid del que hagi de ser aquest país en el futur. I en primer lloc, naturalment, en l'organització d'una jornada com aquesta, en fi, jo he d'agrair primer a tots vosaltres que us hagueu apuntat, que us hagueu inscrit en la jornada. Entenc que la resposta, que ha estat molt bona, és perquè el programa ha estat plantejat amb molta ambició i amb ganes de donar resposta a moltes de les qüestions que us plantegeu, però naturalment tothom té els seus temps i els seus compromisos, i el fet de que hagueu pres unes hores de les vostres jornades i hagueu volgut acudir en aquest auditori del MACBA indica un nivell de compromís i de resposta amb la convocatòria que us hem fet, que jo us he d'agrair a tots i a totes. En segon lloc, com és obvi, som aquí per la generositat del MACBA, i li hem d'agrair a en Ferran i a tot el personal del MACBA i el seu gerent l'amabilitat amb la que ens han posat a disposició aquest auditori. Igualment, com, després en parlaré un moment, però hem d'agrair la disponibilitat de tots els conferenciants que han estat molt ben disposats des del primer moment quan se'ls va fer la proposta d'intervenir en aquesta jornada, van respondre molt positivament, i un agraïment també per ells. Passo per alt, perquè els teniu aquí, no me cal esmentar-los, a tots els grups, institucions, empreses que col·laboren amb l'Institut de Patrimoni, que és una fundació privada vinculada al Cerca de la Generalitat i que com a tal depèn de la Conselleria d'Economia i Coneixement, Economia, Empresa i Coneixement, i alhora està vinculada a la Universitat de Girona, però també naturalment la seva condició de fundació està oberta als finançaments de caràcter privat en una conjunció públic-privat que és una de les bases del sistema català de recerca, que està, crec, ben plantejat i ben orientat i que ha donat fruits molt notables, sobretot en la compareixença de Catalunya en els grans escenaris de la recerca europea i en l'obtenció d'ajuts del Institut o Centre Europeu de Recerca i el conjunt de les institucions europees que convoquen ajuts a la recerca. Catalunya té en el mapa d'aquests ajuts una presència molt nodrida i molt rellevant. L'Institut com a tal i l'Observatori de Públics treballem per encàrrec del Departament de Cultura, però el Departament de Cultura vol que siguem un observatori independent. Naturalment, depenem en part també de les aportacions pressupostàries del Departament de Cultura, però el Departament de Cultura fa un pas enrere i diu, amb plena implicació nostra, però amb voluntat de respondre'ns a preguntes que susciten els públics dels equipaments culturals, museus, col·leccions, etc., volem tenir la presència d'un observatori independent que ens doni paràmetres per analitzar quins públics, els seus comportaments, quins públics potencials i per què no esdevenen públics reals, què passa amb els públics virtuals, que és el tema d'avui, i com evoluciona la interacció de la recerca i el coneixement que desprenen tots els equipaments culturals i els museus, i com això ho traduïm també a una relació més estreta entre els públics i aquests equipaments. I finalment, a part del personal en fi, de les persones que col·laboren amb l'Observatori de Públics, fonamentalment l'Antoni Laporta, la Joaquima Boves i el Xavier Ullet, el que hem d'agrair sobretot és a la Conxa Rodà i a l'Albert Sierra que hagin volgut constituir-se en comitè organitzador d'aquesta jornada per ajudar-nos a confegir el programa que ja coneixeu i pel qual heu vingut. La segona qüestió que us volia comentar i que naturalment forma part del que podríem dir-ne la presentació de caràcter general de la jornada i de el marc de referència en l'entorn de l'Observatori de Públics Culturals de Catalunya és el que podríem dir-ne una mena d'estat dels públics de jornada a jornada. Vam fer aquí mateix una primera jornada ara fa una mica més d'un any. Avui estem fent i començant la segona jornada i en el període d'un any nosaltres hem avançat en diferents terrenys i fonamentalment en dos: un, el recompte de públics, i l'altre, l'informe sobre l'enquesta de participació cultural de la població de Catalunya l'any 2016. Pel que fa al recompte de visitants, el conseller ha estat molt optimista. En fi, jo no desmentiré el conseller, però sí que he de dir que el procés de definició dels paràmetres per avaluar els públics és un procés lent, laboriós, que requereix d'un ampli consens, que ha avançat molt, efectivament, però que requereix cada dia d'ajustos. I és com una maquinària de precisió que has d'anar ajustant els seus elements perquè a poc a poc tothom s'hi senti ben recollit i no es produeixin o malentesos o males interpretacions o rebots que es poden entendre quan per un impuls reduccionista, no nosaltres, no l'Observatori, no vosaltres com a persones que esteu vinculades al món dels equipaments culturals, sinó aquell qui llegeix determinades dades des de fora, practica el reduccionisme de les xifres absolutes i el reduccionisme dels rànquings i l'abandonament de qualsevol consideració de caràcter qualitatiu. I vosaltres sabeu, cadascú en el seu àmbit, cadascú en el seu sector, cadascú en el seu tros de territori, més enllà dels grans equipaments culturals generals que tenen la seu a la ciutat de Barcelona. En fi, una cosa és un poblet del Pirineu amb un equipament cultural que intenta dinamitzar aquella població i irradiar en l'entorn més immediat, i una altra cosa és aquest equipament, o el MNAC, o altres col·leccions de caràcter privat que tenen les seves pròpies dinàmiques, però estem parlant d'un conjunt. Quina és l'oferta d'equipaments i serveis culturals que té el nostre país i de quina manera mesurem les característiques dels públics, passant i anant més enllà de les xifres absolutes i dels rànquings i intentant trobar aquella resposta de caràcter més qualitatiu que ens dona perfil sobre altres aspectes de les dades generals que estem tractant. En tot cas, sobre això, la setmana passada vam fer arribar, penjant-la al web de l'Institut, i vam enviar als directors i directores dels museus i de les col·leccions l'informe general del recompte de visitants de 2016, i els propers dies enviarem a cada museu el seu informe individual en el que es comparen els indicadors del museu amb els indicadors del global dels museus de Catalunya. I sobre això, naturalment, tindreu dades sobre equipaments que han participat en la consulta, més que l'any passat, molts ja, i per tant arribant pràcticament a tot l'univers, nombre total de visitants, taxa de gratuïtat, taxa de visitants escolars, taxa de visitants virtuals i tota la interacció que això representa. I per altra banda, en el procés hem anat avançant, i jo crec que hem avançat molt, en la definició d'un model de recompte, un vocabulari al voltant dels públics i sobretot també en la simplificació de la demanda de dades i, per tant, en la supressió de la superposició d'inputs que reben els equipaments culturals i els museus en demanda d'aquestes dades. És a dir, hem viscut un temps en el que superposaven peticions de turisme, peticions de cultura, peticions de l'observatori, peticions d'institucions de caràcter local, territorial, i una damunt de l'altra eren capes damunt dels equipaments i dels museus en demanda de dades. Finalment, la lògica demana que totes aquestes dades puguin ser compartides, creuades, generades des del lloc on és més fàcil que es puguin generar i, finalment, tractades i analitzades en l'observatori a partir d'una única font en cada cas, depenent dels casos, amb procedències diverses. Per tant, jo crec que podem dir que l'any que ve, és a dir, a efectes 2018, només una única entitat demanarà dades de visitants als museus i als altres equipaments patrimonials, i que això ha significat un acord entre les administracions públiques de Catalunya, el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l'Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l'ICUP. I en aquest pas em sembla que podem compartir i explicar que, d'una banda, el registre de museus seguirà demanant el conjunt de dades anuals als museus que demanava fins ara, però amb la instrucció de deixar en blanc, és a dir, de no omplir l'apartat de visitants, perquè serà l'Observatori de Públics qui ho demanarà. De tal manera que després aquestes dades l'Observatori les compartirà amb el Registre de Museus, no es produirà un buit en la macroenquesta que fa Cultura i el Registre de Museus, sinó que hi haurà un apartat que no caldrà omplir dues vegades, sinó que serà compartit des de l'Observatori de Públics. S'ha arribat a un acord similar amb la Diputació de Barcelona, amb l'Oficina del Patrimoni Cultural, per fer un recompte d'aquestes característiques, i el procediment serà a la inversa en el cas de l'ICUP, ja que serà l'ICUP el qui recollirà les dades, les facilitarà a l'Observatori de Públics, i en aquest sentit l'ICUP ha posat a disposició tot el que ja té d'avançat en aquesta feina, per tal de que en el procés de recollida de dades es puguin aprofitar tots els recursos que té l'Ajuntament de Barcelona i compartir-los amb l'Observatori i d'aquesta manera avançar, com us deia, en la direcció d'una única font de dades sense empipar més del compte els gestors culturals, que teniu clar, i que és lògic que sigui així, que la vostra feina és una altra. És a dir, que la vostra feina no és comptar visitants, o no és només comptar visitants, que a cada museu, que a cada equipament cultural, que a cada col·lecció, hi ha molts altres elements que compten, que formen part de l'inventari, del catàleg, de la descripció de les peces, de la reconstrucció de les peces, de la seva neteja, rehabilitació, etc., de la seva recerca, del seu coneixement, de la seva difusió, més enllà, torno a dir, del recompte dels visitants. De manera que, per concloure, anem avançant cap a un sistema que generarà unes úniques dades de visitants a museus i equipaments, simplificant en la mesura del possible la feina dels museus i intentant respondre alhora a totes les organitzacions que demanen dades als museus i als equipaments. I, per altra banda, des de l'Observatori, conscients de que la diversitat i la pluralitat de sistemes vigents és àmplia, hem intentat també, per donar servei a tots els museus, elaborar un mètode perquè recullin dades de visitants aquells museus que no tenen ticketing. És a dir, que hem d'arribar per capil·laritat a baix de tot el territori i que aquells que no tenen un sistema de ticketing han de tenir també un petit model per un mostreig de públics i poder-nos aportar les dades que nosaltres necessitem. I, naturalment, tot això vinculat a un protocol perquè els sistemes de ticketing es vagin homologant i siguin compartits. Per altra banda, i lligant-ho amb el sentit de la jornada d'avui, d'aquest informe general sobre els visitants dels museus, equipaments i col·leccions, dir-vos que pel que fa al recompte de l'any 2016, que és el que ara tenim tancat, no podem pas tancar el del 2017, que encara no s'ha acabat, podem situar que els equipaments patrimonials de Catalunya van rebre prop de 22 milions de visites a les seves webs l'any 2016. Conseller ha dit 11,5, museus. Museus, col·leccions i equipaments, 22 visites, milions de visites a les webs, que per altra banda, i aquesta és una dada significativa, coincideixen bastant, és a dir, hi ha un alt grau de correlació entre les visites presencials i les visites virtuals. És a dir, cada museu o equipament patrimonial de Catalunya va rebre 1,3 visitants web per cada visitant presencial. Però si ara les gràfiques amb un punt de distància estan molt a prop, el que ha de passar en el futur és que creixent totes dues gràfiques es multipliqui el nombre de visitants virtuals i que es desviï del nombre de visitants presencials simplement pel fet que la mecànica de les xarxes permet una aproximació als fons, a les col·leccions, a l'estudi, als fons digitalitzats, en el cas d'altres tipus d'equipaments, que ofereix un univers molt més ampli que el de les visites presencials exclusivament, d'aquí també que ens sembli que té una gran importància el tipus d'anàlisi que farem avui. Sabent que amb les dades que tenim, tot sembla indicar, amb un temps de visita de cada visitant de 2,23 minuts, per tant, no gran cosa, i on, en general, allò que més es busca són les dades prèvies a la visita presencial. Horari, gratuïtat, exposicions temporals, és a dir, una mica de... Si vaig al MACBA, què hi trobaré? I si vaig al MACBA, per tant, a partir d'avui al vespre, quina exposició hi trobaré, a part de les exposicions que ja hi ha en marxa. Però és veritat que, per altra banda, cada vegada es ve veient que hi ha un gruix important de visites virtuals que consulta les diverses seccions de la web en profunditat per conèixer activitats, exposicions, col·leccions o informacions detallades sobre aquestes col·leccions. I, per altra banda, constatar que a 31 de desembre de 2016 els equipaments patrimonials de Catalunya tenien més de 2,2 milions de seguidors a les xarxes socials. És molt o poc? Depèn molt. És a dir, jo que no sóc gens digital i sóc encara, perquè tinc una edat, molt analògic, cada vegada que em penso que tinc molts seguidors a Twitter i en tinc 36,000, per un moment, reflexiono i dic, va, fem un exercici. Quants en té KRLS, que és el president de la Generalitat? 460,000. Quants en té el Gerard Piqué? 16 milions. Quants en té un compte de Twitter que es diu Papa Francisco? 14. Quants en té Donald Trump? 40 milions. Quants en té Hillary Clinton? 18 milions. Quants en té un compte que diu Barack Obama? 90 milions de seguidors. Bueno. I això fa que, si tu et penses, jo, que tinc molts seguidors, em faig petit, m'amago sota la taula i penso que, en fi, les coses s'han de relativitzar i hem de ser capaços de tenir paràmetres per conèixer-nos a nosaltres mateixos, però alhora posar-nos en contextos que naturalment els he triat estrafets i els vaig triar ahir per una classe que feia de comunicació cultural i política en un màster a la Universitat de Girona i per això els tinc frescos i us els he repetit, si no seria un exercici totalment petulant, però us explico per què els tinc al cap i així queda clar que no he fet un exercici de caràcter ara a la recerca de elements de comparació que es disparen cap als 90 milions de seguidors, no? Segon aspecte de la nostra activitat com a observatori de públics és l'exploració i l'explotació, en el millor sentit de l'expressió, de l'enquesta de participació cultural de la població de Catalunya. L'any 2016 tenim ja l'informe relatiu als museus i als altres equipaments patrimonials, i aquesta mateixa setmana publicarem i enviarem als agents del sector per al seu coneixement, on es desprèn que un 41% de la població de Catalunya va visitar com a mínim un d'aquests equipaments l'any 2016. Entre els que visiten museus, internet és el principal mitjà de comunicació per informar-se'n. Un 75% de les persones que visiten museus declara utilitzar la web del museu, un 29% utilitza altres webs, un 25% utilitza la Wikipedia i un 15% utilitza les xarxes socials. Tot això, en fi, com a elements per situar-nos en algun dels comportaments de l'enquesta de participació cultural de la població de Catalunya, que evidentment té molts altres elements que en aquest informe s'explicaran. Una altra cosa que em sembla que val la pena de subratllar és que tot el procés de recompte i totes les dades que us he explicat, informe general i informe museu a museu, o equipament a equipament, o col·lecció a col·lecció, manté en tots els casos el compromís de confidencialitat que l'Observatori, per voluntat propi i per voluntat del Departament de Cultura, manté. És a dir, les dades de cada equipament les té només aquell equipament. Les dades creuades conjuntes són objecte d'un tractament en el que mai no es singularitza l'equipament concret perquè justament no es produeixi aquella perversió que us comentava fa una estona. I bé, anem a la jornada d'avui. He apuntat algun dels elements per la jornada d'avui que es desprenen dels treballs principals que està fent l'Observatori, però la jornada d'avui té dos objectius fonamentals. D'una banda, donar a conèixer el potencial de les eines de comunicació digital, web i xarxes socials, per conèixer millor els públics dels museus i els altres equipaments patrimonials i conèixer d'aquesta manera els visitants presencials, els visitants virtuals i el públic potencial. I el conseller deia, home, n'hem de tenir més, d'acord, n'hem de tenir més, com podem aconseguir tenir-ne més i amb quines dinàmiques hem d'establir una relació entre els museus, els equipaments i les col·leccions i els públics presencials i potencials per tal que es trenqui una certa barrera de distanciament de la població que no tenen les biblioteques, per exemple, per raons òbvies, i que hem de començar a generar unes dinàmiques de participació en l'àmbit d'aquests equipaments que permetin una resposta més àmplia, no com un objectiu absolut en ell mateix, però sí com una manera de socialitzar els continguts dels nostres museus i equipaments, posar-los a l'abast del públic, estendre la difusió del coneixement. De fet, en l'època en què els museus recollien, concentraven, el que estaven fent era preservar, però alhora centralitzar, treure dels llocs i portar als museus. Aquí, en el cas de determinats museus internacionals, entraríem en les implicacions històriques del món dels imperis colonials, no és el nostre cas, però aquí també hi havia un procés de recollida i concentració sense afinar en altres coses. Això està superat de fa molts i molts anys, però en tot cas, ara que m'estic dedicant una mica a aspectes de la Guerra Civil i que dijous passat vaig a ser a Solsona, dic, què va passar a Solsona entre el 19 de juliol i finals de l'any 36? I ho van passar dues coses contradictòries. Una, es va cremar el retaule de la catedral, es va cremar en part la capella de la Mare del Claustre, va haver-hi un intent de destruir l'arxiu que es va impedir, es va cremar tota la catedral, la coberta, però les vigues van aguantar i es va poder reconstruir. Però mai havien entrat tantes obres en el catàleg de museu com durant els 3 anys de la Guerra Civil. I mai no van tornar als pobles, naturalment. És a dir, la recollida propiciada en un context revolucionari, revolució social, com a reacció molt violenta, però com a reacció política al sollevament militar del 18 i el 19 de juliol, significa destrucció, però significa protecció. I en la part que significa protecció, significa recollida. I en la part que significa recollida, significa quan tot torna a mans dels seus propietaris, per exemple l'Església, els bisbes de l'any 39 no diuen tornem al retaule, al frontal de Guils, a Guils. O no diuen tornem a l'obra de Cornellana a Cornellana. Però si ha estat recollit, Cruïlles, el retaule de Cruïlles, no torna a Cruïlles, es queda al Museu Diocesà de Girona. I per tant, en la convulsió de la Guerra Civil hi ha una part de l'increment de fons als museus diocesans de Catalunya. En fi, això és molt interessant, però per altra banda obliga a explicar més coses i avançar en el coneixement d'aquests fons i alhora conèixer els visitants que entraran a través de les xarxes en aquests equipaments i en coneixeran les seves dades. I per altra banda, la jornada pretén aportar eines als professionals dels museus per avaluar la seva comunicació online amb els públics, la forma com es projecten cap enfora i optimitzant els recursos disponibles. Per parlar de tot això, hem preparat un programa complet i dens, com us deia, en el que en primer lloc Helena Villaspesa, que presentarem tot seguit, farà una ponència sobre estratègia, planificació, organització i avaluació i intentarà respondre la pregunta que ja va començar a respondre ahir en un workshop que es va fer al Palau Moja i en el que va assistir una quarantena de persones. Quina importància té l'analítica digital per als equipaments patrimonials? Quins canvis cal introduir en les organitzacions perquè s'adaptin a les característiques i demandes dels seus públics, tant els virtuals com els presencials? I aquest és el sentit de la primera ponència. En segon lloc, Sònia López ens parlarà de les mètriques per avaluar el trànsit dels nostres visitants virtuals, què cal conèixer dels visitants virtuals per donar un millor servei i de quines eines disposem. En tercer lloc, passarem de les mètriques de la web a les mètriques de les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, i per aquest tema comptem amb la Pilar Delgado. Un cop vistes les mètriques, els volums de tràfic, de likes i d'altres paràmetres, hem demanat a en Marc Santandreu que ens expliqui de quina manera analitzar els continguts del que la gent diu a les xarxes socials, és a dir, quina és la interactuació virtual, i podem saber ara quantes persones ens segueixen a Twitter o opinen en altres llocs, però ens interessa igualment conèixer quines opinions tenen, què diuen, què escriuen, què responen. Són positives, són negatives, es fixen en algun tema especial, i a partir d'aquí, a la tarda, com a últim plat de la jornada, farem una taula rodona que moderarà la Conxa Rodà sobre les perspectives de futur. Aquest és un gran tema, és un gran tema per la societat en general, però és un gran tema per al món en el que estem. És a dir, això ara té més potència que el primer ordinador que va comprar l'Ajuntament de Girona quan jo vaig a ser alcalde. És clar que d'això fa 45 anys i molts de vosaltres no els teniu, però en la perspectiva de l'acceleració és evident que la capacitat de càrrega d'un Android o d'un iPhone és molt superior els primers IBMs, aquells mastodòntics que tenien les primeres institucions quan començaven el procés de la seva informatització. Per tant, la veritat és que la jornada d'avui ens posa en contacte amb un tema de rabiosa actualitat, de molta potència, d'un efecte instantani sobre la població, d'informacions creuades, de convocatòries des de la base, de xarxes socials que interactuen per mantenir la gent viva en activitats diverses i, per tant, jo crec que la jornada d'avui té tot l'interès del món i espero que no us, més enllà de la meva intervenció inicial, que és purament introductòria, que el contingut real de la jornada sigui satisfactori per vosaltres i no us decebi, sinó tot el contrari, penseu que ens en cal ja una tercera, pensant en altres temes, i avançar d'any a any en aquesta mena d'estat dels públics i alhora de la relació entre l'Observatori de Públics i els equipaments culturals, museus i col·leccions que hi ha a Catalunya. Com us deia, per començar, intervindrà l'Helena Villespesa, que en aquests moments és analista digital del Metropolitan Museum of Art de Nova York, on coordina el programa d'anàlisi de dades per avaluar les iniciatives digitals. La seva carrera professional abans del MET abasta una experiència internacional en diversos museus, la Tate a Londres, el Museu Thyssen en el conjunt d'Espanya, on ha treballat com a productora digital i analista de dades, i és professora titular al Màster de Museus i Cultura Digital al Prat Institute. Va fer el màster en gestió cultural de la Universitat Carlos III de Madrid i recentment ha finalitzat el seu doctorat a la School of Museum Studies de la Universitat de Leicester, a la Gran Bretanya, amb una tesi que defineix un marc d'avaluació per mesurar l'impacte de les xarxes socials als museus. Amb vosaltres, Helena Villespesa.